L'Ajuntament instal·la barreres de formigó als anomenats blocs New Jersey i a l'aparcament de l'Oberta per evitar que noves esllavissades danyin els cotxes i els vianants. La mesura és preventiva i provisional fins a trobar una solució més segura i estètica. El consistori aposta per jardineres de formigó. L'escala registra el gener més plujós des de 1913. La pluviometria del mes de gener ha superat tots els registres històrics amb valors de fins a 229 litres per metre quadrat. Els observatoris de Montgó, El Pedró i Riells han trencat l'anterior rècord de pluja de l'any 1930 i situen el conjunt de desembre i gener entre els tres més plujosos dels darrers dos segles. En Comú presenta un pla d'habitatge per l'Escala amb tres grans eixos que inclouen la creació d'un institut municipal de l'habitatge. En Comú l'Escala farà la presentació pública d'aquest pla a la sala polivalent dels jubilats el pròxim divendres 20 de febrer a les 7 de la tarda. L'Ajuntament promou extraescolars esportives per l'alumnat de secundària de l'Institut El Pedró. Les sessions han començat aquesta setmana al pavelló municipal amb la participació d'una trentena de joves fins a final de curs. L'activitat es desenvoluparà amb la pràctica de futbol sala, bàsquet i vòlei. I el Club Natació L'Escala Empúries vol una graderia a la instal·lació. Amb l'estat actual és impossible ser seu de competicions perquè no hi ha una zona habilitada perquè el públic s'assegui. Fins ara, les tradicionals exhibicions que programa, mares i pares les segueixen a peu de piscina. I el temps avui passa un nou front que portarà núvols i garbí. Demà, cel molt més serè. Fins aquí el butlletí d'aquest dijous 5 de febrer. Més notícies al punt de les 6 de la tarda amb la reemissió de l'informatiu. Res més, que acabeu de passar una molt bona tarda. Adéu-siau.
Serveis informatius.
El teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa Més.cat i descarrega't l'app.
Ràdio L'Escala. Just like my favorite song going round, round my head. Like my favorite song going round, round my head. You're just like my favorite song going round. L'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Passen 3 minuts de les 5 de la tarda, engeguem aquesta segona hora d'Arran de Mar, una segona hora on descobrirem nous mites i llegendes del nostre mar Mediterrani. Després participarem a una jornada de recerca amb diferents projectes relacionats amb el mar i acabarem el programa d'avui al Centre Cultural de l'Ebre per conèixer les seves novetats. Estarem aquí fins les 6 de la tarda, Arran de Mar. Comencem aquesta segona hora descobrint més mites i llegendes del nostre mar Mediterrani. El darrer capítol ens portava al Cap Norfeu i ara ens quedem al Golf de Roses, també a la Costa Brava, però ens ho expliquen des de Ràdio Arenys, Oriol.
Doncs, efectivament, una setmana més, aquí a l'Arran de Mar, ens toca descobrir mites, ens toca descobrir llegendes d'aquest nostre mar, del mar Mediterrani, de les zones de costa. El darrer programa estàvem a la zona de Cap de Creus, de Cap Norfeu concretament, i avui anirem cap al Golf de Roses. però hem de saludar primer a la persona que sempre ens ho explica i ens fa aquest repàs als mites i a les llegendes, que és el Joan de Déu Prats. Joan de Déu, bona tarda.
Bona tarda, encantat de saludar-vos.
Igualment, doncs, ho diem bé, eh? Avui ens toca zona del Golf de Roses, per tant, comencem situant una mica aquesta població, eh? La població de Roses.
Sí, una mica per començar a dir que el Golf de Roses, la nostra costa és una costa que no és molt sinuosa, però sí que té aquesta joia que és aquest Golf de Roses, que és impressionant, que precisament des de la població de Roses és dels pocs llocs des de la costa catalana que es pot veure a vegades enfonsar-se el sol pel mar. El sol neix pel mar, però normalment s'enfonsa per terra i allà es pot veure a vegades doncs, com s'enfonsa per mar, i tant per Dalí com per Pla doncs, deien que era una meravella aquest suc del sol que banyava aquelles costes. No? I la població de Roses doncs, una mica quedava reserada de la tramuntana, i llavors va ser el port natural, per exemple, del comte d'Empúries, allà tenia la seva flota militar, i en parlarem. I és una població freda, perquè escolta, està batuda per la tramuntana sovint, encara que està protegida, té el Pirineu al darrere, que a vegades veus les muntanyes nevades del Canigó, i aleshores és una població que té un nom que sembla això, que sigui molt florida, però que ve de Rodes, no? De Rodes, dels grecs de Rodes. De fet, els primers grecs que van arribar a la península Ibèrica i van arribar a Cap de Creus no venien d'aquest lloc de Rodes, que eren uns grecs molt importants, sinó de Massàlia, que era una colònia grega, que és l'actual Marsella. Però sembla ser que aquests grecs es volien emmirallar com si siguessin de Rodes, imprimien monedes amb l'esfinge de Rodes, i va quedar que eren grecs d'aquella illa tan important de Rodes, i després va quedar doncs, fins i tot el Cap de Creus que era el monestir de Rodes, etc. Però mai van venir grecs de Rodes, sinó que van venir de Massàlia, eren foceus d'una altra població grega de l'actual Turquia, i d'aquí ve el nom de Roses. El que passa que és un lloc esplèndid per al golf que té, per ser un lloc arrasarat de costa. Els mateixos grecs que van arribar per primera vegada a la península Ibèrica després van fer escala a el que després seria Empúries, que és més a la part de baix del golf de Roses. I una població que hi ha al costat d'Empúries és precisament l'Escala, no? L'Escala és un lloc que fas escala per continuar navegant. Una mica aquestes són les històries de Roses i dels primers grecs que ens van venir.
I tant. Home, doncs mira que allò que es pot pensar, que Roses ve de les flors, de les roses, és el més habitual de pensar.
Exacte.
Doncs no va per aquí, això.
No va per aquí.
I tant, però sí que també té les seves llegendes, té els seus mites, com per exemple l'Almadrava i el peix roncador, Joan de Déu.
Sí, en aquests llocs arrasarats doncs, es posaven les almadraves, que eren aquesta mena de laberint de xarxes de pesca. Penseu que per Gibraltar doncs, pujaven amb el temps bo doncs, les tonyines, que eren com que feien bullir les aigües, ple d'estols de tonyines, ara en queden algunes esparses, i aleshores des de les torres de guaites veien com pujaven aquests peixos que són torpedes del mar. I en aquells llocs adients, com aquesta rebufada que fa allà al Golf de Roses, a la part nord del golf, a la població de Roses, en aquella zona, a les platges properes, es va fer aquesta almadrava. L'almadrava és una paraula que ve de l'àrab peninsular, que vol dir lloc on es colpeja. I, de fet, una mica això és el que es fa quan es van estirant les xarxes i queden els peixos fora de l'aigua i amb uns ganxos se'ls treuen i se'ls estaborneixen. No? D'alguna forma queda una sangada que en Dalí, impressionat, va fer un quadre als pescadors de l'almadrava, i també en Pla doncs, comentaven una mica aquestes llums de l'ocàs del Golf de Rosa quan s'enfonsa el sol al mar, no deixa de ser una figuració d'aquestes menes de captura massiva de peixos. No és l'únic lloc a Catalunya que tenia almadraves. Hi ha una població per la banda de la costa tarragonina que també es diu així, que ara és una urbanització. Jo mateix, que visc molt sovint a Benidorm, també té una gran un petit golf, perdó, una badia, i a la part nord es diu que és on hi havia l'almadrava, es diu el Racó d'Oix. Oix vol dir com pudor, també, en valencià, en català, i aleshores era on després quedaven els peixos allà, les restes dels peixos, no? Però sembla ser que hi havia uns llocs de mar especial per fer aquestes captures. Un peix que no es deixava capturar, per això era el peix roncador, que diuen els mariners que és molt fàcil de pescar, perquè és un peix que és és petit, com deu fer com 50 centímetres, es menja, i es pesca doncs d'una manera molt singular. S'ha d'anar amb barqueta, escoltar, a veure de nit quan vas amb la barca a veure on se senten els seus roncs i simplement amb un rem de la barca s'ha de donar un cop sec al fons de la barca i aleshores el peix es desperta de cop, salta fora de l'aigua i ja el pots caçar directament dintre de la barca, no? I fins i tot hi ha una frase feta que diu: qui no sap agafar un roncador val més que es faci pastor. I la veritat d'aquests peixos que existeixen és que es veu que fan alguna mena de soroll vocal que sembla que siguin un ronc, no? I aleshores aquí tenim per una banda les tonyines, aquests torpedes del mar, però molts altres peixos que habiten en aquestes costes, i un d'ells és aquest peix que li agrada quan dorm roncar.
Home, no sé, em sembla que jo no n'agafaria, d'aquests peixos roncadors. No, tampoc sé si seria gaire bon pastor, però ni una cosa ni altra, em sembla.
No et deixaria dormir gaire.
No, fa efecte que no. És que, de fet, aquí al mar tenim, evidentment, tenim molts peixos, tenim les sí. sirenes, que havíem comentat, que comentem doncs, sovint. En aquest cas tenim sí. també una història del dofí i la sirena.
Sí, deixa'm comentar-te prèviament que al programa anterior havíem parlat del Camp Norfeu i allà també és com una mena de santuari on a vegades es veuen balenes i dofins, no només es veien sirenes, i que possiblement les sirenes se'n van anar finalment, ja fustigades pel turisme i tot això, però abans sembla ser que quan vam barrancar aquell vaixell que parlàvem les setmanes anteriors, que vam barrancar amb el bau aquell de Ferreres, doncs més tard es va haver de dinamitar per treure el ferro, i aquest soroll segurament ni a Orfeu li hagués agradat ni li agradaven a les sirenes. I aleshores van anar una mica més cap a baix, cap a aquest lloc més adient, que és el final de Cap de Creus, que és Roses, i allà doncs hi ha diferents platges arrasarades, les canyelles grans, les canyelles petites, i diu la tradició, la llegenda, que hi havia dos orfes de la població de Roses, un noi que ajudava un pescador i una noia que feia les feines d'una casa, que sempre que podien, sempre els tenien molt enfeinats. La noia només la deixaven sortir per anar al mercat o anar a missa, però sempre que podien i feia bon temps anaven a les canyelles petites, que és una platja que ara està gairebé dintre de Roses, i davant hi ha com uns esculls i es posaven allà a nedar amb el bon temps, quan plovia es posaven sota una olivera, i d'alguna forma es tenien un apreci molt, molt gran, i com a orfes es tenien només una a l'altra amb els moments de gaudi. Va haver una ocasió que va haver una tempesta que els va enxampar enmig d'aquests esculls que hi ha davant de la platja, i estaven nedant per allà i amb prou feines doncs el noi va poder pujar-se als esculls, va agafar a la noia de la mà, vinga, puja, però en aquell moment va haver una gran onada, se la van portar i ell va anar al darrere per buscar-la, i ja mai més es va saber res d'ells, i després els pescadors comenten, ja com a llegenda, de que la noia li comentava quan estaven allà els esculls: jo sóc la teva sirena i tu ets el meu dofí, no? I d'alguna manera sembla ser que ocasionalment els pescadors d'aquell territori doncs han vist una sirena i un dofí enjugassats, i no deixa de ser aquests orfes que amb aquell rebuf agradable, però que hi ha peixos roncadors que a vegades es capturava amb la madrava, la tonyina, també hi havia aquesta sirena que havia estat una noia orfa, no havia estat una divinitat menor dels mars, però que després el mar la va convertir en sirena i el seu company en dofí.
Veus? Que bonic,
Una llegenda d'amor allà a Roses.
I tant, sí, sí. I en aquesta zona del golf de Roses, abans ho deies, tenim Empúries, tenim Castelló d'Empúries, també una zona ara turísticament doncs també força coneguda, evidentment, però que té darrere seu doncs tota una mitologia, en aquest cas, molt evident.
Sí, Castelló d'Empúries era la capital del comtat d'Empúries. Abans tenia com canalitzacions, hi havia també la desembocadura del Muga que feia que estigués gairebé tocant al mar, però estava protegida per pantans, hi havia també les salines. De fet, el comte d'Empúries, primer de tot, tenia la seva seu a Empúries, a les restes romanes i gregues d'Empúries, on després s'havia convertit en una població medieval ben arrasarada, però va ser un lloc que fins i tot els vikings, que venien de tan lluny, va ser atacada pels vikings. Els vikings van entrar al Mediterrani, van pujar pel Guadalquivir, es van situar a Sicília, i feien ràtzies i van destruir doncs a Empúries, la ciutat del comte. Llavors el comte va decidir, escolta, jo aquí estic massa exposat, i van decidir muntar la seva població envoltada de pantans, que és Castelló d'Empúries, que encara si aneu veureu que té una gran magnificència, té el que es diu la catedral de l'Empordà, que és l'església, que és molt singular i molt important, i és perquè hi havia aquesta riquesa de el comte, no? Que tenia la seva flota militar, precisament a Roses, i per molta gent del món islàmic, de l'altra banda del mar d'Àfrica, doncs deien que era un pirata, no era un navegador, un comerciant, sinó que era pirata perquè feia falconades marines. Això, la importància de Castelló d'Empúries. El tema és de que durant molt de temps va ser una població prou aïllada, però ben comunicada, i tenia molt, molt bona comunicació per fer comerç amb els genovesos, amb els pisans, etc. Però finalment doncs, ha quedat com una mica una població molt maca, i al costat té Empúria Brava, que és aquesta mena de gran urbanització turística.
Sí, sí, evidentment que ara la modernitat no s'atura, i això arriba a tot arreu.
Els canals s'han convertit ara en casetes d'esbarjo, i abans era la casa del senyor com tal.
Ah, imagina't, sí, sí. I deies, també doncs, una zona amb pantans, un moment de conèixer el Bruel del Pantà.
Sí, de fet, els pantans en aquella època protegien aquesta població, però els pantans eren llocs on hi havia sempre mosquits, hi havia malalties, podia haver malària, zones sorrenques amb arenes bellugadisses que et podien engolir. I conta la llegenda de que, bé, diguéssim que amb els pantans que envolten aquelles zones encara, doncs, diuen que se sent de tant en tant com una mena de bruel, no?, d'esgarip dels pantans. I diu la llegenda que això va passar en una època, a l'edat mitjana, en què va haver una passa de fam, va haver una collita molt migrada, molt minsa de blat, llavors el senyor de l'Empordà, del comte d'Empúries, va recaptar el poc blat que hi havia per anar-lo subministrant a la població i que no morís de gana. Però va haver un comerciant molt espavilat que tenia allà amb el seu magatzem ple de gra i no li volia vendre amb el compte amb un preu més baix, i el volia portar precisament al port de Roses per embarcar-lo i vendre la millor preu fora del país. Total, que per evitar els guàrdies de seguretat que tenia el compte va haver de creuar aquest pantà perillós. I tot just creuant-lo pel mig del pantà amb la carreta, amb els bous, doncs de cop i volta amb aquestes sorres bellugadisses immenses que hi havia ni de nit, per ser discret, doncs va quedar empantanegat, va començar a enfonsar-se la carreta amb els bous i ell mateix al final va quedar absolutament negat i va morir ofegat. I des d'aleshores, diu la població, la gent que va allà pels aiguamolls, de que se senten uns bruels i que és el record dels bous mentre s'ofegaven amb aquell pantà. No sabem si és així o no, el que és cert és el que ens ha deixat la tradició, però sí que amb aquells aiguamolls viu una au que es diu el bitó, que es veu que fa una mena de so que sembla els bramuls d'un toro. De fet, aquesta au en castellà es diu ave toro i no serà casual. Per tant, tenim la llegenda i també tenim el bitó.
Exacte, mira, de tot, o són els bous aquests que es van ofegar, pobres bous, o serà aquest ocell. La qüestió és que allà se sent bramar de nit, i això gaire, fa una mica de por, això.
Fa una mica de por, i que un ocell, doncs, faci, imiti un bou, també sembla de llegenda, no?
Sí, 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 també és, hauria de veure quina llegenda té associada aquest animal, perquè segur que també ve d'alguna història rara. I acabarem aquesta secció, Joan de Déu, parlant de cavalls de mar. Jo estic pensant en cavallets de mar, però no sé si anem per aquí.
Cavallets de mar és uns petits peixos molt interessants, hi ha llegenda sobre ells, però els cavalls de mar són les onades brutals que hi ha precisament al Golf de Roses. El Golf de Roses és un dels llocs que té més mala mar gairebé del Mediterrani Occidental, igual que el Golf de Lleó, que són indrets on la profunditat de l'aigua és molt poca, no hi ha molta profunditat, i quan bufa la tramuntana, quan bufa molt el vent, doncs el que succeeix és que s'aixequen molt aquestes onades. I això provoca que el golf de Roses, que sembla tan maco, tan idíl·lic a l'estiu, i quan hi ha les postes de sol, amb mala mar, amb vent, amb llevantades, és un lloc terrible. També les sorres es mouen per sota de l'aigua i, per tant, poden fer embarrancar vaixells perquè es mouen. I els pescadors, aleshores, tenen els seus mapes de ganxos els ganxos vol dir vaixells naufragats, les antenes dels vaixells o les quilles que queden, i aleshores quan ells arrosseguen les xarxes han de mirar per on van perquè no quedin enganxades amb aquests ganxos de mar, aquests vaixells naufragats que hi ha allà uns quants, i per culpa d'aquests cavalls de mar que fins i tot davant de Roses diferents vaixells han desaparegut, fins i tot encara en queda un que li diuen al patruler, que l'any 39 va explotar amb una mina, precisament, en temps de la Guerra Civil, i encara està enfonsat allà fent les delícies dels submarinistes. Però, al tanto, és un lloc perillós, segons amb el mar que hi ha aquests ganxos amagats. A vegades les ressaques porten encara quadernes o algunes deixalles de vaixells antics. Allò que el mar no és seu retorna, i ha quedat aquest nom de cavalls de mar o castells de mar, també a la banda del golf de Lleó, d'aquest mar no tan idíl·lic que és el Mediterrani, moltes vegades per culpa de la tramuntana també, que és aquest vent formidable del nord, un vent que baixa del pol nord precisament i que fa que les onades s'aixequin tant.
De fet, és habitual associar la figura dels cavalls, d'una manada de cavalls venint de cara quan hi ha aquest mar que aixeca aquestes onades. Una mica la imatge és aquesta, com si et vinguessin un grapat de cavalls corrent enfrent a tu que aixequen tota aquesta polseguera. Doncs el mar, quan està brau, és una mica així.
Sí, sí, és la escuma, no?, d'aquestes onades que trenquen molt fort perquè hi ha poca profunditat, doncs el que dona aquesta imatge suggerent, però també de cavalcar i sobretot terrorífica, d'un mar embravit que ha engolit prous vaixells que ha donat per explicar històries, i en continuarem explicant perquè en les properes ocasions parlarem de la part sud del golf, d'Empúries i d'altres indrets com l'Escala, el Montgrí, per continuar aquest periple per la costa catalana.
Doncs amb aquesta idea ens quedem, Joan de Déu, quedem així i ens retrobem d'aquí un parell de setmanetes amb una nova secció de mites i llegendes del nostre mar Mediterrani. Moltes gràcies, bona tarda.
Encantat, bona tarda.
No sé apedregar. I de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya.
Entrem ja a la recta final d'aquesta Ronda Mar d'aquest dijous 5 de febrer i ara parlem d'unes jornades. El passat 21 de gener la Facultat de Nàutica de Barcelona va acollir dues jornades de kick-off de dos projectes innovadors de recerca marina, l'SmartMe i ASSI, dels quals us vam parlar ja fa uns dies. Amb dos projectes compten amb una participació destacada del grup de recerca SARTI de la Universitat Politècnica de Catalunya de Vilanova en el desenvolupament d'eines adaptades d'intel·ligència artificial. Carla.
Per explicar-nos millor en què consisteixen aquests projectes, tenim avui nosaltres l'Uri Prat, doctorant en el desenvolupament d'eines d'intel·ligència artificial per al monitoratge d'investigacions oceanogràfiques i de l'entorn marí, i investigador del grup SARTI de la UPC. Molt bon dia, Uri.
Molt bon dia.
Mira, primer de tot, explica'ns una miqueta en què consisteix el primer d'aquests projectes a l'SmartMe.
L'SmartMe és un projecte que intenta integrar tecnologies intel·ligents, no? D'aquí ve el nom, SmartMe, per al monitoratge d'ecosistemes marins. La idea principal és portar aquestes tecnologies que anomenem Landers, que vam desenvolupar en el seu moment aquí a l'UPC, que són, al final són una estructura que permet integrar multisensors per monitoritzar aquestes àrees. En aquest cas, ens anem a dos proves pilot, una que està a 70 metres, per provar que la tecnologia realment funcioni, i després hi ha un altre, el segon pas, diríem, és una altra zona on està a 400 metres de profunditat, i allà la idea d'aquest projecte és assolir un nivell de tecnologies on podem tenir plataformes de llarga durada en aquestes profunditats, i també l'interessant és que es puguin comunicar intel·ligentment amb altres plataformes mòbils, com podrien ser robots, i l'altra part on s'integra aquesta intel·ligència, no, aquest SmartMe, és amb l'anàlisi de mètodes d'intel·ligència artificial d'aquestes variables que s'han adquirit durant aquest temps. La idea d'aquest projecte és que estigui durant 4 anys en aquestes zones i que després d'aquests 4 anys pugui que es permeti que les estacions continuïn allà, no? Llavors, d'alguna manera és innovadora en el sentit d'aquest ús de sistemes intel·ligents.
Aquest projecte SmartMe està format per diferents subprojectes, no? Per tres subprojectes. Ens pots explicar una miqueta en què consisteix cadascun d'aquests subprojectes, qui participa i específicament quin és el que dureu a terme aquí des del SARTI de la UPC?
Exacte. Aquest projecte SmartMe està dividit entre tres subprojectes, als quals participen el CSIC, l'ICM, l'Institut de Ciències del Mar, on té l'objectiu principal de l'anàlisi de les variables més biològiques o ecològiques. Després està l'UDG, a Girona, on tenen en compte tota la part de robòtica, també amb sistemes intel·ligents. I després estem a la UPC, on posem tota la part tecnològica, no? La columna vertebral tecnològica ve des de SARTI Mar. I després també tota la part de processat de dades amb intel·ligència artificial, que és una mica aquí on es lliga en concret el meu doctorat, però on molta altra gent participa i també posa el seu gra de sorra.
Llavors podríem resumir això, no? Que des del SARTI feu aquesta columna vertebral de comunicació entre tots els sistemes, entre aquesta part de robòtica, aquesta part de gestió de dades, dins del projecte.
Sí, és a dir, al final aquests subprojectes també es toquen, i al final la comunicació que necessita els Landers amb els robots de, per exemple, doncs de l'ODG, els dos estan implicats, no només aquí, però és la part de columna vertebral tecnològica, en el sentit de que posem la instrumentació, que són aquests Landers amb els diferents sensors per mesurar temperatura, sanitat, pressió, per mesurar, traient càmeres per fer fotos a la vida allà, i després amb models d'intel·ligència artificial detectem quines espècies hi ha. Llavors tot això ens serveix per després fer correlacions i per agafar variables predictives i poder veure o extrapolar què pot passar en un futur en aquestes zones. I jo crec que això és d'un interès ecològic molt important, i per això està després a l'ICM per analitzar tot això en un sentit més d'ecologia, no? Més de com la vida marina es mou allà baix.
I com s'entrena aquesta intel·ligència artificial? Perquè suposo que el públic general té més aquesta imatge de la IA com un generador de continguts.
Exacte.
No? però entenc que vosaltres l'esteu entrenant per fer aquesta gestió de les dades, per fer, bueno, per aquesta IA més pràctica i més específica. Explica'ns una miqueta.
Sí, al final els models d'intel·ligència artificial és un món, no? Hi ha moltes coses, però el mateix que pots fer servir per veure el preu de la borsa, el pots fer servir per preveure la temperatura, no? Llavors, dintre del món de l'intel·ligència artificial, tot el que és amb imatges ja està, diguem, en una altra part. El que fem és, per exemple, doncs, entrenar amb moltes milers d'imatges, on cada imatge té diferents individus, diferents objectes, en aquest cas peixos, i s'identifica l'espècie, no? Llavors, amb la xarxa el que aprèn és identificar patrons, formes i colors d'aquests peixos, per després, a posterior, un cop està entrenat el model, poder decidir automàticament quina espècie és. En el cas de les sèries multivariades de temperatura, sanitat, pressió, també el que fa la xarxa neuronal, que és un altre tipus de xarxes neuronals, el que intenta és, amb el que tenim el passat, anem a preveure el futur. Si la temperatura, per exemple, està molt correlacionada amb la velocitat del so, que és el cas, doncs llavors aquesta velocitat del so ens servirà per predir la temperatura. I això ens serveix per tenir una idea de què pot passar en els pròxims anys, mesos, dies, en una localitat en concret. I això jo crec que personalment que és una eina molt, molt útil avui en dia en termes de monitoritzar.
I us heu basat en algun projecte anterior concret per extreure'n dades, per entrenar aquest monitoratge?
Com que aquí al Sardi tenim l'OPSI, no? Que és aquest observatori submarí que ha fundat, aquí hi ha 15 anys de dades de totes les que hem parlat, d'imatges, de temperatures, de diferents sensors, i això ens permet i ens ha permès investigar i treballar sobre quins mètodes o quins algoritmes de machine learning serveixen més o són més útils, i això ens serveix, doncs, per aplicar-ho després en aquest projecte SmartMe, on ja tenim un benchmark, ja tenim una base per on tirar endavant. Després hi ha a la literatura, hi ha moltíssimes coses fetes per científics d'altres llocs on també ens inspirem, clarament.
I seguint amb la intel·ligència artificial, com ja dèiem al principi, teniu també heu iniciat l'altre projecte, que és l'I4C, que aquest té un altre vessant, no? Explica'ns una miqueta.
Sí, l'I4C, si bé és molt similar en termes de quina tecnologia posem o la idea de monitoritzar l'ecosistema, perquè també té aquest enfoc d'anem a monitoritzar l'ecosistema, tot i que en aquest cas és específicament per la Posidònia oceànica, s'intenta veure quin és l'estat de la Posidònia oceànica i quin era i quin serà, i la idea principal també aquí és la reconstrucció, la restauració, perdona. Aleshores, també es posaran instrumentacions com els landers, per monitoritzar tant a nivell de variables de turbidesa, de temperatura i de més, amb imatges, per veure si realment som capaços de restaurar aquesta part de Posidònia, perquè sabem que, per exemple, la Posidònia és molt important no només a nivell d'ecosistema, perquè és com la zona, la guarderia dels alevins de moltes espècies, i això dona, doncs, que les espècies puguin reproduir, sinó també per l'atenuació de l'onatge. Serveix com participar l'energia que ve de l'onatge i que realment, doncs, a costa ens vingui atenuada. I això que avui en dia sabem que hi ha molts més vents extrems i que hi ha temporals forts, tenir una Posidònia viva i sana és també molt important per aquest terme de tecnologia.
I, bueno, repeteixo la pregunta que t'he fet abans amb l'altre projecte, la implicació específica d'aquí del SARTI, de la UPC, quina serà en aquest I4C?
Doncs ve també per la part de la monitorització a nivell instrumental, de posar tecnologies a l'aigua per monitoritzar aquesta situació, i també ve després hi ha gent que està encarregada de veure si aquestes plantes es poden restaurar, i per fer això hi ha tot un seguit d'aquaris on s'està intentant reproduir aquesta espècie, si més no que durin el temps per després plantar-la en zones on s'hagi fet un estudi previ, que allà hi ha bones condicions perquè pugui realment arrelar i créixer en aquella zona. I això seria tot, una mica, com les dues parts, la part de tecnologia però també la part de restauració.
Per tant, són projectes molt, molt similars,
sí,
no? però bueno, amb les seves peculiaritats cadascun. Quins reptes us esteu trobant ara a l'hora de tirar endavant aquests dos projectes?
Aviam, de moment, com que acaba de començar, els reptes Jo personalment, per exemple, amb els reptes que m'estic trobant és amb la intel·ligència artificial, amb els mètodes que de fer servir o no. Estic ara provant diferents metodologies que em serveixin per fer pronòstics d'aquestes variables, i per tant estic en una fase també inicial de quins models em serveixen millor o pitjor. Per la part d'I4C no ho tinc molt clar perquè no estic jo molt posat allà, però entenc que el repte principal és la restauració, perquè la posidònia oceànica és una planta que pel que tinc entès costa molt de reproduir sexualment amb flor, no es troba o és cada molt temps, i la reproducció sexual així amb esqueix és menys costosa, o sigui, és més fàcil de fer, però no tinc del tot clar que sigui viablement econòmic restaurar una praderia de posidònia, no? I el que deies abans, la diferència entre els dos projectes, potser la clau està en la profunditat i en quin és el target de monitoritzar. Potser l'I4C està més dedicat a anem a monitoritzar la posidònia en concret, i l'SmartMe està més enfocat a una zona multivariada amb diverses variables, i en concret doncs amb molta més profunditat, on la tecnologia és més complicada de que surti tot perfecte.
I centrant-nos en l'SmartMe, que és el que tu estàs treballant més intensament, quan està previst que comencin a fer-se ja les primeres aplicacions de totes les vostres investigacions?
Bueno, es va fer el kick-off fa relativament poc. Hi ha campanyes oceanogràfiques que estan programades per el curs vinent, i cada any hi ha una. I després doncs, es van fent reunions per cada work package i per cada cas, paulatinament, per fer un seguiment, no?, de tot del procés, sí.
Molt bé, doncs seguirem a la guait de les actualitzacions que tingueu sobre aquests dos projectes. Esperem que ens ho pugueu anar explicant per fer seguiment, perquè la veritat que és molt interessant i molt, molt innovador, no?, aquest ús de les tecnologies d'intel·ligència artificial per a aquesta investigació oceànica. Moltes gràcies, Uri Prat. Esperem que ens puguem tornar a trobar aviat.
Moltes gràcies a tu.
Primero el invierno, sobre las hojas muertas cae el sol que no calienta los huesos. Te quedan balas para disparar, pero preguntas primero antes de asesinar a esta ciudad y yo. No se piensa bien. Si es un castigo, yo me lo busqué. Hoy cielo, vienes a por mí, pero por Dios, no
sí, encarem la recta final de la Ronda Mar d'avui i tornem al Delta de l'Ebre per posar-nos al dia de l'agenda d'aquest mes de febrer del Centre Cultural del Delta, i per això l'acompanya Cel Prieto, en parla amb la directora. Cel.
Sí, Marina, parlem amb Mariola Castanyo, directora del Centre Cultural del Delta, perquè amb ella ens posarem al dia de l'agenda del mes de febrer del centre. Mariola, benvinguda a Ran de Mar.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Pues vinc carregada a tope.
Carregada, com sempre.
Com sempre.
Com sempre. I voldria destacar la portada, que ara ho tinc davant aquí a Instagram, la publicació, la portada de l'agenda, modo carnaval.
Home, és que...
Carnestoltes.
Sí.
Ja toca. Esta,
estos gent maravillosa de Vertex, que són els que ens maqueten tot el que publiquem, pues, sempre tenen un toquet especial per a cada mes. I este mes,
molt bé, pues, i este
febrer,
mes...
a part d'altres coses, pues, està marcat pel carnaval.
Per carnaval. Molt bé, així carregats, eh? L'agenda, veurem que teniu...
A veure... Bé, continuem l'exposició del Consell Català del Llibre Infantil i Juvenil. Seguim a la sala de la planta baixa de Del Tart. Llavors seguim, com tots els dilluns, el taller de dibuix de model al natural, que va a càrrec de la Cristina Montaner.
Uh-huh.
I cada dia, com no pot ser altra cosa, d'altra manera, el projecte Cada dia llegim contes en veu alta a la biblioteca. Això és...
M'encanta este projecte de Mariola.
Cada dia.
Que cada tarda esteu seu allí. Vull dir, és una cosa...
És una cosa...
I és per als xiquets i xiquetes, vull dir, és per a ells.
Pares, mares, els iaios, les iaies, la gent que acompanya...
Claro.
Gent que no té cap crió que pugui vindre...
També.
Tenim de tot.
Vale.
És que més especial, perquè, claro, ja ha començat. Esta setmana
sí,
ja ha començat.
Sí, sí.
Ahir va vindre una xiqueta que ho va fer superbé, la Ruth Querol, però ja va vindre també la Isabel Cortés, que magnífica.
Però els xiquetes que són jovenetes.
Bueno, mira, la Isabel Cortés és, com jo, una mica més, no ho sé. La Ruth Querol és una xica joveneta.
Ah, vale, perquè m'ha fet xiqueta.
Sí, després vindrà la Patricia Escrivà dijous, pues que també és una xica... Bueno, tenim de
tot, de tot, molt bé,
homes,
molt bé.
Dones, de totes les edats.
Super.
I ahir vam tindre la trobada del Club de Lectura, de Grans Lectures en veu alta a la biblioteca, que va ser la penúltima trobada, o sigui, la primera de l'any, però ara estem llegint La Vuelta al Mundo en 80 dies,
sí.
Que és en lectura fàcil,
sí.
I és la última abans, o sigui, la penúltima.
Abans de la final, diguéssim.
De la final d'aquest llibre.
Després canviareu, és a dir, us tornareu a trobar en un altre llibre.
I la final d'aquest llibre serà... Ara ho salto, però va lligat.
Sí, sí.
És cada 15 dies, uh-huh. Les trobades de Club de Lectura en veu alta.
Sí.
Serà el 17 de febrer.
Uh-huh.
I la se tancarà esta lectura en veu alta en l'assistència de Carlos Domingo, que és un músic del nostre poble, que... Ell és un viatger que també ha fet la volta al món, i el colofó serà que farà el tancament. I una altra sorpresa més...
A veure, amb sorpreses, com t'agrada.
Que a mi m'agrada. És que ahir els vaig dir que hi hauria la sorpresa a les persones que van vindre a la trobada del club.
Sí.
I jo crec que des de la regidoria de gent gran hi haurà una cosa extra.
Vale,
del tancament,
vale. Ho deixem així.
Ho deixem així.
Ja m'ho contaràs el pròxim dia.
I ahir també els vaig presentar a la persona que portarà a partir de la nova lectura, que serà la Carme Frank Rius.
Uh-huh, vale, perquè tu fins ara has estat al capdavant, veritat, Mariola?
Sí, jo ho vaig començar,
sí.
Ho vaig... Bueno, van preparar aquest llibre o tot, en la idea que després algú pogués entrar...
Vale.
A coordinar, però així per a començar, doncs, bueno, vaig voler estar al capdavant.
Molt bé, i tant.
Per a consolidar una mica i per a veure com
anava.
Si s'hauria de modificar d'alguna uh-huh. manera uh-huh. o no.
I ara li passes l'otorn a Carme Frank.
Sí, Carme Frank Rius, que havia sigut també regidora de cultura i una persona molt compromesa en la cultura, de veritat. De
molt bé.
Cultura majúscula.
Uh-huh.
Vale, doncs seguirem. En el de les lectures vindrà la Patricia Escrivà, vindrà la Fabiola Castanyo, i el dia 9 de febrer tindrem, que serà dilluns, la presentació de l'Escola Delta de l'Aldea amb diverses activitats. Faran jocs de dits, un conte d'hivern amb un teatret de taula del sistema Waldorf, que es diu Els Bons Amics, i una manualitat.
Molt bé.
Serà un dia diferent, la lectura
sí.
meu alta, aquell dia anirà a càrrec de l'Escola Delta,
vale.
La presentació d'esta escola.
Molt bé.
Després vindrà a llegir el dia 10 de febrer l'Andreu Curto, regidor, tinent d'alcalde.
Uh-huh.
Després tindrem una trobada el mateix dia del Club de Lectura de Llegir el Teatre per a comentar el llibre La Reina Loba, del Pau Carrió, a partir de textos del William Shakespeare, i coordinat, com sempre, pel Francesc Xavier Bertomeu, que també va ser regidor de Cultura.
Molt bé, vull dir que...
Sí, veuràs tu...
Gent molt implicada veig, Mariola.
El que m'agrada, que ho vaig comentar ahir, és que gent que ha estat en un càrrec públic lligat en la cultura, que després continuen exercint de propagadors culturals, sí, fora d'aquest càrrec polític.
Correcte.
Que trobo excel·lent.
Correcte, t'anava a dir, encara que el seu càrrec polític i públic s'ha acabat, sí, ells continuen.
Per tant, me congratula, sí, positivament, mm-hmm, pensar que es creuen realment en el poder de la cultura.
Ve de dins, això sí.
Sí. Després continuarem el dia 11 en la Fermina Fornós. Després, mira, que Fermina Fornós està en les Dones de la Cava, mm-hmm, l'associació local, vale, de la Dona de la Cava. Sí. Després vindrà Teresa Bautista, que Teresa Bautista està en l'associació de Dones Hades, Agents, mm-hmm, de Salut.
Sí.
I el 12 de febrer també tindrem la presentació del llibre de Miquel Àngel Marín Ribes, Partitura psicòtica piramidal, amb l'acompanyament d'Eduard Carmona Vidal. O sigui que també serà un event.
Este llibre, pel nom no acabo de veure de què va.
Perquè ell és un músic,
vale,
però és un músic i poeta.
Vale, i ho lliga tot.
Vale, i aquí pues, serà una explosió.
Molt bé.
I jo crec que també tindrem una sorpresa aquí.
Vale, no, creus, no ho saps, però no me la dius, no, que és diferent.
Jo les sorpreses no les desvelo, sinó
no, això,
sorpresa.
Això t'ho trobo molt bé.
Seguirem el dia 13 de febrer, que vindrà a llegir una noia que es diu Aina Quesada, que també és reincident, lectora reincident.
Molt bé,
meravellosa.
Senyal que li ha agradat.
Sí, molt. Després ja passarem a la cinquena sessió del curs Dones, Salut i Educació, de l'edició 2025-2026, que serà Brossa, Escombreries, Deixalles, On Aneu, a càrrec de Francesc Castells Piqué, que és un catedràtic emèric de la URB. Ja sabeu que coordina Rosa Queralt,
sí,
Olga i Pérez tant, i José Miguel Jiménez.
I tant.
Seguirem en lo del projecte Cada dia llegint contes en veu alta a la biblioteca, el dia 16, amb la col·laboració de Saida Casanova. El dia 17, el projecte del Cada dia llegint contes en veu alta a la biblioteca, tindrem a Lluís Soler,
que
no està posat, que és l'alcalde, que periòdicament també creu en el projecte i periòdicament també participa.
Mm-hmm, molt bé.
Que serà el dia que es tancarà la lectura del llibre La Vuelta al Mundo en 80 dies.
Molt bé. Que és lligat, eh? S'acaba això a les 5 de la tarda, després és a les 6. Perdó, comença a les 5 la lectura en veu alta.
Sí.
I després a les 6 de la tarda,
sí,
lo... Molt bé.
Sí. A les 5 perquè és de 5 a 5 i mitja.
Molt bé, menys, molt bé. És l'hora que ell han sortit del col·le, l'hora de berenar, tot.
Sí, exacte. Després, mira, lo 19 de febrer, la lectura en veu alta... Serà un dia especial, també, perquè serà una lectura acompanyada de pictos, que són els pictogrames, que són aquells dibuixos identificatius,
sí,
que aniran a càrrec de l'entitat Somia, que és una entitat que dona suport a famílies amb infants amb necessitats educatives especials i promou la seva inclusió social. I serà un contacontes per a tothom, però en una particularitat, mm-hmm, en els pictogrames.
I tant, sí. Veig, és que pot ser amb un contacontes cada dia, però és que aneu més enllà, Mariola?
Sí, intentem,
sí, ja ho veig,
diversificar i arribar a diferents públics per arribar a tots els públics, mm-hmm, que és la finalitat.
Sí.
Este mes no passa, però alguns mesos hi ha hagut que hi ha participat lectura, gent que ha fet lectures en diferents idiomes.
Vale.
Vale?
Vale.
Hi ha hagut lectures en francès, en romanès, en àrab, han tingut diferents idiomes.
Molt bé.
I el mateix 19 de febrer, un altre clàssic, reincident mensual,
sí,
que és Julio Frank Bertomeu en el seu recull de premsa del nostre poble,
mm-hmm,
que per, cada mes ell va... Té un recull extensíssim, incommensurable, però fa una selecció, anem per des del principi del 1860 i poc, totes les notícies que s'han anat recollint per mitjans digitals, que s'han digitalitzades, sobre Jesús i Maria, la Cava, del Tebre, després a la posteritat, no?
Sí.
Però primer pues, ell va anar recollint tot i ho tenim, sí, una mica agrupat i va comentant pues, una mica les notícies més diferents, mm-hmm, no les més repetitives, són les que destaquen
molt
per
bé,
algun motiu.
Molt bé, ell té tot el seu treball, no? I cronològicament ell ho va segmentant per a,
sí,
fer la presentació.
Sí, perquè ell ho té per temes també, té coses agrupades per temes, però de moment vam trobar que començar pels inicis per a donar esta pinzellada sí. a la gent que no sap lo molt que hi ha del
que d'història sí.
El dia 20 vindrà a llegir la Mònica Rius, que és la presidenta de l'Associació de Dones Agents de Salut, uh-huh, Llares. El dia 23 vindrà l'Anna Jiménez, que és, també és regidora actualment, però que també va ser regidora de Cultura.
Molt bé.
D'aquí del nostre poble.
Molt bé.
El dia 24 vindrà la Chloe Paga. Chloe Paga és una xiqueta que té molt d'interès en participar, que és la primera vegada que participarà, i a triar el dia perquè puguin vindre les seues cosinetes, les seues
Mare.
Amigues i que pugui vindre a acompanyar la família.
Ideal.
Això és molt bonic.
Ideal.
Sí. Seguirem el dia 25 i el dia 25 tenim la presentació d'un club nou, el Club d'Escriptura Creativa a càrrec de la Laura Maria Gràcia Martínez. I està oberta a tothom que tingui interès per inventar i escriure històries.
És a dir, no és club de lectura, sinó d'escriptura.
D'escriptura.
M'encanta, sí, m'encanta, Mariola.
D'escriptura imaginativa, creativa, i per a poder traure una mica gent, que ens ho han dit, molta gent que té inquietuds, gent que escriu. Bueno, ella els ensenyarà tècniques, faran proves.
Molt bé.
Bueno, el que ella considera. I crec, jo faig una crida perquè la gent vingui per lo menos a descobrir què és. Això és la presentació i ella explicarà una mica el que vol fer
molt
o
el
que es farà.
Molt bé, que interessant, molt bé. És diferent, això, també.
És diferent, sí, sí. És que en este poble nostre, ella és de fora, en este poble nostre hi ha molta gent de fora, que la gent de fora que té un hàbit molt...
Sí, sí.
molt consolidat d'anar a les biblioteques i d'assistir als actes de les biblioteques i de participar, i a mi m'encanta quan venen i m'expliquen i veig que volen aportar alguna cosa a la societat en la qual estan vivint, per tant un 10, tant està gent un 10.
Molt bé.
Seguirem en el projecte de cada dia llegim contes en veu alta, i el dia 26 vindrà Esther Carmona, que abans hem sentit que vindrà, anirà Eduard Carmona a acompanyar Miquel Àngel Marín. Esther Carmona és germana d'Eduard Carmona.
Molt bé.
I és una gran contacontes. Una gran... I hi ha tres coses, perquè té imaginació il·limitada. I després vindrà el dia 27 de febrer la Carme Garrido. Carme Garrido és la vicepresidenta de ADAS i també li aportarà el seu toc... personal
en
este contacontes especial. També.
Claro, cadascú aporta el seu, la seva essència.
I una cosa que no surt aquí a l'agenda, però que per les voltes de Carnaval, l'any passat a la biblioteca van aparèixer pues, un centre d'interès en els llibres de Carnaval, algun ninot disfressat, alguna cosa, pues, enguany pues, hi haurà una altra cosa sorpresa, també, evidentment.
És a dir, que la màgia de Carnaval estarà al Centre Cultural del Delta.
Màgia de Carnaval i la màgia de totes les coses sempre arriba al Centre Cultural del Delta.
Així ha de ser, Mariola. Doncs pues no res, agenda ja tancada, feta. No res, moltíssimes gràcies, Mariola, que vaigou molt bé tots aquests actes que teniu, com sempre, molt carregats de tot. I no res, moltíssimes gràcies, Mariola.
Jo te vull donar les gràcies a tu, però també vull donar moltes, moltes gràcies a tota esta gent que d'una manera altruista dediquen un temps de la seva vida, una hora al mes, a vindre a participar en la cultura del nostre poble. Aquesta gent se mereix un gran aplaudiment.
Perquè gràcies a ells, és a dir, qui ho munta, però gràcies a qui ho fa també al final,
claro,
no?
Jo tinc un grup d'unes 70 i pico de persones a les quals...
Que se diu pronta, això,
que se diu pronta i que va augmentar
aquest
grup,
sí.
a les quals aquestes persones jo els vaig demanant
molt bé.
I proposant.
Així que gràcies a elles. Molt bé, Mariola.
Gràcies, sí.
Doncs Marina, este mes ve carregat d'activitats i sorpreses al Centre Cultural del Delta.
Ens apuntarem de ben segur a alguna activitat. Moltes gràcies, Cel. I així, parlant d'aquest Centre Cultural al Delta de l'Ebre, arribem al punt final de la Randa Mar d'aquest dijous 5 de febrer. Nosaltres ho hem de deixar aquí, però tornarem demà com cada dia de dilluns a divendres de 4 a 6 de la tarda. Us esperem a totes i a tots. Que vagi molt bé.
Arran de Mar, l'espai radiofònic més marítim de Catalunya. Ràdio L'Escala.
La xarxa. Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Sí, aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova excursió.